La seu 28, la 5:28, com us dèiem, anem cap a Andorra. I és que aquest petit principat, aquest petit país, just al mig dels Pirineus, aquesta vall preciosa, doncs té una controvèrsia, té una problemàtica molt similar a la que tenim aquí a Formentera. Estem parlant de la carestia de l'habitatge i del complicadíssim accés a l'habitatge que cada cop més gent resident a Formentera, fins i tot, disculpeu, Andorra, fins i tot andorrans mateixos, s'estan trobant. Exactament el que passa aquí a Formentera, nosaltres som una illa petita, però allò és com una vall encapsulada en el Pirineu, que també és com una illa, i en fi, també hi ha gent doncs, amb molts sous, com amb molts diners, com també tenim aquí a Formentera, i en fi, i són llocs preuats, anhelats, cotitzats, on hi ha inversió i on hi ha especulació. I això està provocant una problemàtica important, i de fet, allà almenys, a finals de l'any passat, d'aquest 2023, ara fa 3 mesos, menys de 3 mesos, pràcticament 3.000, gairebé 3.000 formenters es van manifestar, una cosa inèdita en aquest país, on pareix que no hi passa res destacable políticament o a nivell social, i van sortir al carrer a demanar solucions, encapçalats en aquest cas per la Plataforma per l'Habitatge d'Andorra. I avui volem parlar amb un dels seus membres per veure doncs, si realment doncs, la nostra problemàtica aquí a Formentera doncs, és com la que tenen ells. Ell és en Joan Ramon Crespo i Mosatén, li estem molt agraïts. Molt bon dia, Joan Ramon.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Per què us vau decidir ara, doncs, al desembre de l'any passat, a finals de desembre de l'any passat, a fer una manifestació? Quina és la gota que va vessar l'aigua del got? O què va passar doncs, perquè finalment diguéssiu hem de sentir les nostres veus, s'han de fer sentir les nostres veus?
Mira, de fet, tot això va començar perquè hi havia una plataforma, un canal a Telegram, que feia denunciant, i en allà doncs, va començar a juntar-s'hi molta gent que tenia inquietuds i problemes amb el tema de l'habitatge. I van començar a sortir uns missatges dient s'hauria de fer alguna manifestació, s'hauria de fer alguna manifestació, i un reduït grup de persones ens vam trobar i vam prendre en mà doncs, aquesta problemàtica. I, de fet, en 15 dies vam organitzar una primera manifestació, que va ser el 31 d'octubre, en la que hi van participar més de 2.000 persones ja en aquesta primera. Arrel d'això, doncs, vam fer-ne una concentració davant del Consell General el 16 de novembre, i finalment, el 8 de desembre va ser doncs, la reunió més important de persones en una manifestació que s'ha fet en la història del país. I això ve degut a doncs, que la problemàtica de la vivenda aquí a Andorra és enorme. I no solament perquè pugui afectar persones que arriben ara al país, és perquè afecta ja els propis andorrans que han d'agafar i sortir a viure fora d'Andorra per poder seguir treballant aquí, cosa que doncs, des de qualsevol punt de vista és inadmissible. Aquest és una mica el que ens va fer que ens llancéssim al carrer, la impossibilitat de trobar un pis de lloguer a un preu accessible.
Valtros, diríem que dateu l'inici d'aquesta problemàtica o diríem l'acceleració d'aquesta problemàtica a fa 15 anys aproximadament amb la crisi de 2008. Què va passar llavors?
Bueno, aquí el que va passar és que amb aquesta crisi va haver-hi una fugida molt important de població aquí d'Andorra, de treballadors. També, doncs, clar, va ser l'explosió de la crisi de la bombolla immobiliària. I què va passar? Doncs que aquí a Andorra els polítics van decidir doncs, que s'havia de fer una obertura de la inversió estrangera per pal·liar els problemes que hi havia en aquell moment. Però l'error va ser de que, si bé era bona idea obrir doncs, la inversió estrangera, es tenia que haver fet amb control. I clar, no hi ha hagut control sobre això. Aquí ha pogut venir qui vulgui i fer el que vulgui amb els seus diners de manera a realment poder fer qualsevol cosa, construir sense límits, només pisos de luxe. Clar, què ha passat? Com hi havia, a la llarga hi ha hagut molta demanda, doncs els preus s'han exorbitat. Però no s'ha tingut en compte la població del país.
O sigui que fins al 2008 hi havia cert equilibri. Varen marxar, o sigui, els que hem conegut Andorra durant molts anys i hem estat, sabem doncs, que hi havia una comunitat molt important de portuguesos, sabem que ells eren sobretot classe treballadora, treballadora assalariat, i varen marxar perquè ja el 2008 van quedar sense feina, no?
Sí,
I es va...
aquesta és la situació.
I es va...
Després,
Digues,
el
digues.
que sí, anotem després, doncs és de que hi ha hagut una massificació de la construcció i del turisme. Això, barrejat amb la descontrolada inversió estrangera i inclús la inversió nacional, és a dir, de la pròpia gent d'aquí, i que s'ha pogut fer amb els preus el que s'ha volgut, doncs hem arribat a aquesta situació insostenible. Pensa que un pis que podria valdre 650 euros ara val 1.500, 1.700. Com ho pagues, això? Pensa que aquí el salari base són 1.300 euros, grosso modo.
Qui ha conegut a Andorra, doncs, els anys 80, els anys 90, fins i tot, et diria, els principis dels 2000, i hi va ara, li costa reconèixer aquest país, bàsicament per la construcció massiva. Andorra la Vella està absolutament irreconeixible, o Escaldes, o fins i tot pobles com la Massana, que han crescut, o la Cortinada, que han crescut, diríem, fins pràcticament no haver-hi doncs, espai entre un poble i un altre. És com una, diríem, una encadenació de pobles. Clar, algú pensa, home, si hi ha tant d'habitatge i hi ha tanta oferta, doncs això deu ajudar els preus a que baixin.
No, al contrari, el que hi ha és que el preu, el mercat ha marcat el preu. És a dir, hi ha hagut permissivitat absoluta per fer el que es vulgui amb els preus. Després, l'augment dels costos de la construcció fa que, doncs, evidentment, un edifici que es construeixi ara tindrà un preu molt superior al que podríem posar al mercat com a pis de lloguer assequible. El que s'està construint és per edificis de luxe, a tot arreu, a qualsevol lloc, i de forma indiscriminada. És a dir, tinc un terreny, doncs construeixo, i ja està. Però el problema és que si tota aquesta construcció que s'ha fet no s'estabilitza, no sabem realment on estem, difícilment la gent pararà de construir. Per què? Perquè es continua venent. Però només es ven el pis de luxe. El que s'està fent és intentar fer venir aquí només gent de molt alt poder adquisitiu, però la resta de gent, els que treballem aquí, no trobem lloc on poder viure. Si a això hi afegim el lloguer turístic, que això és un altre problema. Una cosa és la inversió estrangera, però l'altra és el lloguer turístic. El lloguer turístic, ja només en propietaris d'una sola propietat, n'hi ha més de 2.700 en un país de 85.000 habitants. 2.700 habitatges d'aquest tipus. 3.000 habitatges que estan buits, és a dir, que no s'utilitzen de cap manera. Estan buits. I després, pisos que tenen 40 o 50 anys d'antiguitat, que no estan reformats i que s'estan llogant a preus d'obra nova. Clar, com vols arribar a fer alguna cosa que permeti a la gent d'aquí de poder accedir a un habitatge? És impossible.
Clar, perquè aquí, clar, sempre hem sentit doncs, que diríem que l'immobiliari, l'habitatge és un valor refugi per les grans fons voltors, pels grans inversors globals que quan, en moments doncs, de certa doncs, diríem bueno, doncs, inestabilitat i que no saben doncs, on invertir els seus excedents, doncs ho posen a l'habitatge i compren doncs, habitatges a llocs doncs, en un principi doncs, exclusius com Andorra. Però és exclusivament això? O qui ve a viure doncs, aquestes habitatges tan cars? Hi ha gent que ve a viure tot l'any? Hi ha gent que només el vol doncs, per venir a passar doncs, un parell de cap de setmanes o tres doncs, a l'hivern? Hi ha gent doncs, que ho construeix doncs, per després llogar-ho doncs, a turistes molt car? Qui són els que fan, els que compren i els que lloguen doncs, aquests habitatges?
Tu mateix has donat la resposta a tot això. La gent que busca doncs, fugir d'impostos, la gent que vol posar diners en un habitatge, gent que vol venir a viure aquí perquè hi ha una baixa imposició, perquè és un país segur, perquè és un entorn natural, que hi ha un molt bon clima. Clar, tot això fa que hi hagi determinat aquest tipus determinat de gent, com també youtubers, streamers i companyia, que tampoc estan fent un gran favor de venir aquí amb segons quines activitats tenen o fins i tot quines actituds tenen, perquè ens hem trobat amb casos doncs, com el Gref, que va intentar fer fora una padrina d'un edifici, malmetent a l'edifici. Sí, com ara també ahir va sortir a la Sexta, no divendres, va sortir a la Sexta, doncs un altre, un xicot que fa un OnlyFans, doncs que roça el proxenetisme i la prostitució. En fi, són coses pues, que són les que ens estem trobant ara.
Ja. Escolta, està passant que nascuts a Andorra, perquè això, per primera volta a Formentera, hi ha una generació de nascuts a Formentera que són fills, en aquest cas, de formenterers que no són propietaris, que estan trobant doncs, que s'han format acadèmicament, universitàriament, i que no poden viure a Formentera, no perquè no tinguin feina, sinó perquè no es poden pagar l'emancipació de la llar materna. Està passant exactament el mateix a Andorra? O sigui que andorrans nascuts a Andorra han de marxar a viure perquè no es poden pagar un pis?
Totalment, totalment. Com et deia, tenim poblacions com, per exemple, la Seu d'Urgell, que està a 10 quilòmetres de la frontera.
Sí.
Doncs a la Seu ja no hi ha habitatges. Ja ens hauríem d'anar a més de mitja hora de viatge a diari, tant per anar com per tornar, per poder trobar un lloc per viure, perquè ens hem d'anar cap a l'Alt Urgell a buscar habitatges. No és una broma, quan us he dit al principi que fins i tot els andorrans tenien que anar a buscar el seu habitatge fora del país. Us imagineu això? Sortir del teu país per poder anar a viure, per tornar a venir a treballar, perquè no trobes un lloc de preu per poder viure. És demencial, no?
Què us va dir el govern? No sé si us ha pres seriosament com a interlocutors després d'aquesta manifestació. Volen solucionar d'alguna manera aquesta problemàtica? Perquè sabem doncs, que l'estat espanyol doncs, hi ha aquest intent de regular els lloguers amb un índex de preus. Andorra s'està fent alguna cosa?
Mira, Andorra ens van, arrel de les dues primeres, de la primera manifestació i de la segona concentració, van treure una llei d'estímul i estabilitat del mercat de l'habitatge, però és una llei per passar el temps o per dir s'ha fet alguna cosa. És una llei que sí que és veritat que ha donat tranquil·litat en quant a la durada dels contractes, és a dir, que no es pot revocar cap contracte fins d'aquí a 3 anys, però, és clar, això només és un paño caliente, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè d'aquí 3 anys tornarem a tenir el mateix problema que tenim ara, però molt més fort encara, perquè les coses no s'estan atenuant. És a dir, aquesta llei que ens han tret és una llei pues, que sí regula, per exemple, situacions com pues, perquè vingui un propietari i digui vull aquest pis per al meu fill, però al mateix temps que fan aquesta llei també hi ha certes trampes incloses, com per exemple en aquest cas, no? Perquè hi ha molts propietaris ara mateix que estan aprofitant aquesta excepció de recuperar un pis per ús familiar per fer tota mena de trampes al respecte i realment una vegada que tens l'inquilí fora el lloguen com volen. Vull dir, l'administració no està aportant realment solucions, perquè, a més, les solucions faria falta solucions immediates, és a dir, ja. No d'aquí 2 anys o 3 anys que s'hi trauran 200 pisos o 300 pisos. No solucionen res, 200 o 300 pisos. El que fa falta és obrir la disponibilitat de les vivendes que estan buides, que estan en lloguer turístic en excés, frenar una mica la construcció massiva per veure aviam en quin punt està el país a nivell de disponibilitats, etcètera.
Quan parleu amb compatriotes andorrans de tota la vida, que heu anat a ser escola junts, que heu estudiat junts, que us coneixeu doncs, els pobles i tal, però que ells sí que són propietaris i que s'estan beneficiant enormement doncs, d'aquesta bombolla immobiliària, aquesta construcció contínua, què us diuen? Us miren els ulls, giren la cara, què fan?
Bueno, tampoc els veus gaire, eh? Tampoc se'ls veu gaire. Però perquè es mouen els seus cercles i no, tampoc els veus massa. Però de la mateixa manera que diem que hi ha molts propietaris que actuen així, també hem de dir que també hi ha, per sort, molts propietaris que continuen tenint una actitud i aplicant uns preus raonables. Vull dir, hi ha les dues coses. La mala sort és de que els grans tenedors són els que estan provocant aquesta situació més complexa, no? O els tenedors que tenen edificis molt antics, però que els estan posant a preu Clar, jo construeixo ara un edifici al centre d'Andorra la Vella i una vegada que jo l'he acabat de construir i de posar els pisos, doncs pels costos de construcció que he tingut, a 1.700 euros, està clar que no és el mateix que l'edifici que hi ha just al costat, que quan es mira els preus del veí diu, hòstia, si aquest lloc hi ha 1.700, jo també vaig a fer el mateix. I un edifici de 40 anys a preu d'obra nova, ja t'ho he dit tot.
Escolta, ja per acabar, Joan Ramon, estem parlant amb Joan Ramon Crespo, de la plataforma per l'habitatge doncs, a Andorra. Deixa'm acabar bueno, dues qüestions que estan indirectament relacionades amb aquesta problemàtica. Youtubers, influencers, tota aquesta gent que s'ha establert a Andorra, a veure, que a veure, hi ha una història doncs, de gent que ha vingut a Andorra doncs, a pagar menys impostos. Recordem, jo què sé, quan jo era petit, me'n recordo de l'Arantxa Sánchez Vicario, però o sigui, heu tingut andorrans il·lustres, ben, diríem, nouvinguts, però ara hi ha hagut una munió de youtubers, d'això que en diuen creadors de continguts, diríem que ja doncs, venen a Andorra amb una qüestió doncs, de moral molt dubtosa, que és senzillament per deixar doncs, diríem, tributar a Espanya, on paguen més, i que després doncs, van amb els seus supercotxes i van ràpid per les carreteres andorranes, en fi, diríem que xulegen de la seva capacitat adquisitiva, etc. Quina relació hi ha? Com els veieu, aquesta gent?
Hi ha de tot. Evidentment, els seguidors encantats de tenir en aquestes persones aquí, però, clar, després, per una altra banda, també hi ha el que es dediquen a fer coses doncs, que no beneficien en res al funcionament del país. Sí que és veritat que aporten, doncs, gràcies als seus revinguts, aporten impostos aquí, però, per una altra banda, són els que més estan treballant en el tema del lloguer turístic, els que estan promocionant la compra de pisos de luxe al país, etcètera, etcètera. Això està bé per un costat, però per l'altre pensa que si poséssim les dues coses sobre una balança és més negatiu que positiu el que estan fent.
Molt bé, i finalment, aquí a Formentera vivim de l'entorn, vivim del paisatge, vivim de les nostres aigües, vivim de la nostra tranquil·litat, d'una certa Formentera, diríem, idíl·lica, utòpica, on no hi havia molta construcció. Andorra, realment, el que s'ha fet els últims 20 anys, les últimes, diríem, 2 dotzenes d'anys, és bastant al·lucinant a nivell de construcció. No pateix la gent que això és menjar per avui i fam per demà, que la gent no voldrà venir a un país on cada cop hi ha més ciment, hi ha més acer, ja no és pels que venen a esquiar en hivern, sinó que molta gent ve insistiu doncs, a fer caminades, a veure la tranquil·litat d'Andorra, a veure les vaques, i no hi ha aquest debat sobre l'entorn a Andorra?
No hi ha aquest debat sobre l'entorn perquè no volen parlar d'aquest tema, perquè la construcció és prioritària. Estem donant prioritat a qüestions materials més que a altres preocupacions que pugui tenir la gent. Ens estem preocupant més dels diners que del benestar de les persones. Aleshores, això implica que com més es construeixi, evidentment, menys país natural ens quedarà. S'estan demanant estudis de càrrega del país a tots els nivells, tant a medi ambient com amb energies, com amb recursos naturals, etc. Llavors, clar, hi ha una preocupació important a nivell de dir, ostres, el nostre país com quedarà després de tanta construcció? Continuarem veient el verd de les muntanyes o que continuarem tenint tanta neu? Continuarem podent oferir el destí turístic de les visites, de les passejades i del contacte amb la natura? Ho podrem tenir, tot això? Són qüestions que estan sobre la taula i que doncs, són importants de donar-los una solució.
Joan Ramon Crespo, t'agraïm moltíssim que aquest matí ens hagis atès des d'Andorra. Per cert, des d'on ens parles?
Des de Sant Julià de Lòria.
Des de Sant Julià de Lòria.
A l'entrada mateix del país, just després de la frontera.
Sí, sí.
La primera parròquia que ens arriba.
La primera parròquia. És allà on hi havia aquell supermercat històric, no? Que paraven tanta gent, doncs, en aquest cas, catalans i la resta...
A la vora.
Estem, no?
A un parell de quilòmetres, sí.
Que anaven a comprar allà. Doncs gràcies i bé, i continuem amb aquesta iniciativa, amb aquesta lluita i molta sort. Salut.
Moltes gràcies i gràcies també per donar-nos a veu.
Salut.